Bon dia a tots i a totes en una edició més del programa de nutrició amb el nostre nutricionista Cristian Fernández. Pues comencem aquest programa. Bon dia.
Bon dia, Cristian. Encantat d'estar per aquí.
Pues la veritat que és un gust, no?, que pugues estar un dia més en nosaltres i sobretot portamos estos consells que tan bé ens fa pues, el dia a dia. I bé, avui que, de què ens parlaràs?
Doncs mira, avui m'agradaria parlar del greix, en aquest cas no del greix alimentari, dels aliments, sinó del nostre greix corporal i quins tipus de greix tenim al cos, perquè pot ser molt interessant saber que també hi ha greixos que són saludables dintre del nostre cos, que no tot el greix que tenim acumulat és perjudicial i tenim d'altres perjudicials, no? Però que hi ha dels dos i bueno, m'agradaria comentar-los avui.
Bé, doncs poguerem començar, no?, comentant-nos què és el greix i, sobretot, quina funció té en el nostre cos.
Clar, doncs mira, el greix és una funció, són unes reserves que el cos utilitza per acumular dintre del nostre cos en forma d'adipòcits, adipocitos, que es diuen, que són doncs, com uns petits saquets que tenim al nostre cos, que si ens engreixem doncs, ens s'acumulen, no? es fan més grans, i si ens aprimem doncs, es fan més petits. No? Tenim aquestes reserves i les estan pensades per utilitzar doncs, en períodes on hi ha necessitat o no tenim disposició d'aliments. No? Sobretot avui en dia, doncs, el context que vivim, doncs, hi ha molta abundància, no?, d'alimentació, però està pensat per un tema doncs, ancestralment. Doncs potser hi havia períodes de dejuni, períodes on no es caçava i potser estàvem dies sense aliment, i aquest greix l'utilitzàvem com a font d'energia principal. I doncs la funció sobretot és de supervivència i de reserva, com he comentat.
Bueno, a mi m'agradaria que, com a nutricionista i també, sobretot, la teva opinió professional, que ens pogués dir per què hi ha persones com jo que acumulen més greix que altres.
Sí, perquè fixa't, no?, que pot haver persones que a vegades ens trobem coneixem algú que menja de tot, no?, i està molt primet, no? I
sí, sí,
no
sí,
té
sí,
cap centímetre de greix en cap lloc, i persones que mengen molt poquet i, en canvi, doncs, tenen molt de greix, no? Clar, això també va associat a un tema, és una classificació que es diu somatotipos, que es classifica per com processem els aliments. Hi ha persones que processen l'alimentació d'una forma més òptima i d'altres persones, doncs, l'acumulen més en forma de greix. Val? Això està totalment estudiat i hi ha diferents persones doncs, que processen l'alimentació d'una forma o d'una altra. Llavors, aquest seria un dels motius principals, no? I això també va molt lligat després en com hem de cuidar-nos l'alimentació. Val? Però és veritat que, com el que he comentat, que hi ha persones que poden menjar molt malament i tindre una predisposició més aviat genètica també per aquesta constitució de que no ho acumularan en forma de greix i ho cremaran, i persones que menjaran bastant bé entre cometes i els hi acumularà més greix. Llavors, hi ha aquesta predisposició, però després sí o sí hem d'intentar establir uns bons hàbits d'alimentació en els dos casos, en els dos perfils que he comentat, perquè també hem de millorar la nostra salut.
La veritat que sí, no? També pues, es diu, no?, que les dones pues, acumulen més greix en la zona de les cuixes i cames i també els homes a la panxa. És així? I per què, si és així?
Doncs sí, es diu també doncs, que hi ha una forma més tipus pera en el que seria les dones, una forma més de poma en els homes, no? androide i ginecoide, que es diu, i aquesta predisposició a acumular-ho més en un lloc o en un altre ve també per un tema important, i és que les dones, per dir-ho d'alguna forma, com que la pròpia vida, la pròpia supervivència, les estima més perquè, clar, tenen aquest factor de que s'han de reproduir, no? I la naturalesa, com entre cometes vol més a les dones, el que fa és que el greix que vagi acumulant en l'edat fèrtil, doncs l'anirà acumulant en la zona de les cuixes i de les cames perquè no és tan perjudicial i serà un tipus de greix més subcutani, sota de la pell. En canvi, els homes solen acumular més el greix a la zona de la panxa, és un greix més visceral. Però què passa? Que les dones normalment després, quan hi ha aquest canvi hormonal de la menstruació, d'aquest període que passen, doncs, que ja no tenen la regla, el cos amb aquest canvi hormonal ja comença a acumular el greix també a la zona de la panxa, a la zona abdominal. Val? Llavors, bueno, és com una mica curiositat, però també perquè entenguem per què hi ha aquesta distribució i és per aquest tema també.
La veritat és que, com bé dius, no? la naturalesa és molt sàvia i a cada un pues, ens ha ficat un tipus de greix diferent, no? I també m'agradaria que ens pogueres explicar, com bé comentaves abans, que hi ha diferents tipus de greix. Tots els greix són iguals o n'hi ha diferents tipus?
Clar, doncs és aquí on volia jo també fer avui l'explicació de que no tot el greix que tenim al cos és el mateix, hi ha 5 tipus de greix, i hi ha alguns que són més perjudicials i d'altres que són, doncs, quasi que no importants, sinó importantíssims, vitals, no? El primer seria el greix essencial, que és el que, com ja diu el propi nom, és essencial per dur a terme les nostres funcions del cervell, del sistema nerviós, de molts sistemes que el cos necessita, i necessita aquest tipus de greix, sí o sí. Després hi hauria un greix que seria el greix muscular, que també és un greix que està dintre del múscul, i és un greix que podria ser beneficiós en gent esportista, perquè seria un tipus de greix que en segons quines situacions de molta demanda d'energia, podria inclús utilitzar aquest tipus de greix que està dintre del múscul també per generar energia. Val? Aquest també, en principi, també seria bo i saludable. Hi hauria un altre que és el greix marró o grassa parda, que es diu en castellà, i aquest greix també és un greix que va molt lligat al tema del fred, l'exposició al fred, no? Abans teníem un tipus de context en el que, doncs, el prehistòric o el paleolític o així, doncs, clar, es passava més fred, no? I era un greix que ens permetia regular molt més el nostre metabolisme. Avui en dia, si fa fred o fa calor, ens tapem i sempre tenim com una sensació tèrmica, un nivell de temperatura com molt igual, no? I s'està perdent una mica més aquesta funció d'aquest greix, que també és saludable. I després ja aniríem al que no és tan saludable, que seria el greix subcutani, que és més el visual, no? Que ens veiem nosaltres i ens veiem tots els mitjalins, no? El mitjalin és per així, ens els podem pessigar. I l'últim, que seria sí o sí el més perjudicial, és el que s'acumula a la zona de la panxa, la zona abdominal, que seria el greix visceral, que és el que recobreix, doncs, els nostres òrgans vitals. Val? Llavors, doncs, és interessant saber que hi ha aquests 5 tipus de classificació i que el que hauríem de veure sempre és que tenir un bon greix saludable, o sigui, tindre un bon nivell de greix al nostre cos, però dintre d'aquest greix que també sigui un greix més saludable, com els que hem comentat, i que no sigui el visceral, i reduir també el subcutani que hem comentat.
La veritat que són pues, molt bons consells també. M'agradaria que ens pogueres pues, donar alguna mena de recomanacions per eliminar aquest greix que has dit que és més perjudicial per al nostre cos.
Sí, per aquest greix visceral, que persones pues, que tinguin la panxa doncs, més inflada, que tinguin la més gran i més dura també, és un greix que ja està més visceral, i també funcionaria per al greix subcutani, hem d'entendre primer, per donar una recomanació, hem d'entendre què ho produeix, no? per evitar-ho. Llavors, el primer, hem de saber que aquest greix es produeix perquè l'alimentació, bueno, tenim el factor de que potser som més sedentaris, no ens movem gaire i no estem cremant el greix, però després, en quant a l'alimentació, seria una barreja de dos ingredients. Olis refinats i que estiguin a altes temperatures o siguin processats, tot el que hi hauria a la bolleria, per exemple, i després unit amb el sucre també, sucres de també els aliments processats. Llavors, hauríem d'evitar aquest tipus de greixos, inclús vegetals, però que ja estiguin refinats, i també qualsevol tipus de sucre, que són els que impacten més negativament a la nostra alimentació. Llavors, hauríem de retirar això i després incloure bona quantitat de verdura, bona quantitat de proteïna i els greixos que puguem posar-hi, doncs que siguin greixos saludables. Com quin? Com l'oli d'oliva verge, per exemple, un aguacate, les semilles, els fruits secs també, peix blau també, aquests tipus d'aliments contenen greixos que són saludables i que no hi hauria cap problema. I ho hem de posar amb més verdura dintre de la nostra alimentació i un bon aport de proteïna també. I com a últim, hidrat de carboni, però en funció de l'exercici físic. Si no estem fent molt exercici físic i som més aviat sedentaris, no estaria justificat posar-hi hidrat de carboni com pa, pasta, arròs o patata. Llavors hauríem de reduir això i introduir més quantitat de verdura.
Ara que parlem de la verdura, perquè jo conec que hi ha molta gent que diu, mira, és que a mi no m'agrada menjar la verdura, com ho puc fer per a que no em dono compte de que estic menjant verdura i puga pues, seguir una alimentació adequada?
Clar, sí, és veritat que a vegades costa, no? I persones que no tenen uns bons hàbits, potser també molt ben derivat de que no els agrada molt la verdura. Hem d'entendre també que la verdura, hi ha moltíssima verdura, val? I que sí, és difícil que no t'agradi tota, eh? És difícil que alguna no t'agradi. Llavors hem de mirar quina verdura t'agrada i també després en quin format, perquè per exemple una pastanaga crua no és igual que una pastanaga al forn, que una pastanaga a la planxa, que una pastanaga al vapor, no? Llavors també canvia una mica, el tipus de cocció també pot canviar el sabor, val? Persones que també no els agradi gens la verdura o la trobin insípida, que diuen, ostres, no em sap a res, no m'agrada, però no perquè no m'agradi, sinó realment perquè és que no em sap a res, no? Són persones que possiblement tinguin el paladar alterat. Què significa el paladar alterat? Persones que prenen productes, doncs això, més processats, que tenen potenciadors de sabors, que alteren el paladar, inclús també begudes... begudes, doncs això, refrescos, tot i que siguin zero o light, però també tindran aquests potenciadors de sabors. Llavors estarà el paladar alterat i això farà doncs, que la verdura no ens agradi. No? Llavors, per tornar a que ens agradi més la verdura o tingui més gust, no és un tema d'afegir-li més cosetes a la verdura o maquillar-la, sinó veure si estic prenent productes que ja són malsans o més processats i em generen una alteració del paladar, els deixem i durant 2 o 3 setmanes recuperem aquest paladar i tindrem molt més gust per la verdura.
La veritat és que són molt bons consells, no? Perquè també, com bé comentaves, aquestes begudes que tenen pues, molt de carbonat, no? Que estan amb molt de sucre, pues afecten també, suposo, al paladar, com bé has dit, no?
Sí, és que moltes persones diuen, bueno, com és una cero o és una light que no té calories, doncs bueno, pues mal no farà, no?
Igual té.
Bueno, sí, mal no farà en el sentit calòric, però bueno, té una bona quantitat d'edulcorant i de potenciadors de sabors que potser no ho sàpiga la gent, doncs alteraran el paladar. I si gent acostuma a prendre habitualment aquest tipus de refrescos o begudes, després farà que això, que dintre de la nostra alimentació necessitem saborejar més els aliments, perquè per si sols no els hi trobem al seu gust, no? I hem de començar a afegir-hi coses o salses o maquillar-ho d'alguna forma. Però si la persona està en aquest punt, ha de ser això. Ara bé, si la persona no té un bon estil de vida, no té el paladar alterat, com hem comentat, i tot i així no li agrada la verdura, doncs que provi una mica a veure si pot canviar la cocció o preparació, no? Com hem comentat, que no és el mateix veure les verdures crues que cuinades doncs, a la planxa, al forn, amb una crema
Exacte.
De verdures també, doncs serien altres propostes.
Pues, Cristian, la veritat, gràcies, no?, per portar-nos estos tan bons consells. Si vols añadir algo per últim?
Bueno, res més, que si la persona o qualsevol persona que estigui interessada en sàpiga una miqueta més o tinc curiositat, que sàpiguen que tinc una newsletter on bueno, freqüentment envio consells d'alimentació que es diu pierdebarriga.com i també tinc Instagram, em poden trobar a pierdebarriga, buscant pierdebarriga també.
Pues, Cristian, gràcies, no?, per portar-nos estos tan bons consells i no res, mos veiem la setmana que ve en un programeta més de nutrició. Moltes gràcies.
Perfecte. Sí, moltes gràcies a tots. Moltes gràcies.
Una abraçada.